Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha iniciat el procés per nomenar Teresa Peramato com a nova fiscal general de l'Estat en substitució d'Álvaro García Ortiz, un tràmit que no es completarà fins que no rebi els preceptius vistiplaus del Consell General del Poder Judicial i del Congrés dels Diputats. Té una àmplia trajectòria de més de 35 anys en exercici com a fiscal. El 2005 va ser nomenada fiscal delegada de la secció de violència sobre la dona a la Fiscalia Provincial de Madrid i també ha estat membre del grup d'experts de l'Observatori Estatal de la Violència contra la Dona. Félix Bolaños és el ministre de Justícia.
Una fiscal de carrera con 35 años de trayectoria impecable, con una formación jurídica extraordinaria, con un reconocimiento por parte de todos los operadores jurídicos que es indiscutible y que además es, o tiene, mejor dicho, un compromiso feminista y una vocación de servicio público que también está a la vista de todos.
Pel que fa a les reaccions davant la proposta de Peramato com a nova fiscal general, destaca també l'anàlisi de l'advocada penalista Laia Serra. Aquesta advocada, experta en violència de gènere, ha destacat que Peramato gaudeix d'un gran prestigi en el feminisme jurídic. Són declaracions a la xarxa.
Dins del feminisme jurídic, Teresa Peramato és una treballadora incansable, una dona compromesa, una dona d'alt nivell tècnic i, per tant, considerem que és una molt bona notícia, malgrat la destitució i la condemna del fiscal general de l'Estat, sigui una nefasta notícia, no, per l'Estat de dret.
I segona jornada del judici de la família Pujol, expresident de la Generalitat no s'ha connectat a la sessió per videoconferència i no té previst fer-ho fins que declari. Això serà al final del judici, cap a la primavera de l'any vinent. En canvi, els seus fills sí que segueixen presencialment el judici des de l'Audiència Nacional. Al llarg del matí, les defenses de la família Pujol han denunciat una lesió del dret de defensa dels seus representats i han insistit en la inconcreció de l'escrit de l'acusació de la Fiscalia. També mantenen que la fortuna d'Andorra ve de l'herència de Florenci Pujol, empresari de banca. Els advocats dels empresaris acusats també han al·legat indefensió i han destacat que molts dels delictes econòmics ja haurien prescrit. I més de 15.000 metges fan activitat privada a Catalunya. Són xifres del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, segons les quals el 32% dels col·legiats menors de 75 anys fan la pràctica privada. I darrer punt, el Barça visita Stamford Bridge aquesta nit a la Champions i ho fa finalment sense Pedri i amb la necessitat de sumar 3 contra el Chelsea després de l'empat inesperat contra el Bruges. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimarts 25 de novembre del 2025, Dia Internacional contra la Violència cap a les Dones. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre. Passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Coneixerem de primera mà un projecte de comercialització de sal a la Costa Brava. Anirem a una llotja del Garraf. Sabrem quines són les últimes notícies del Club Nàutic d'Arenys de Mar. Ens submergirem en un documental que denuncia el mal estat dels oceans arreu del món. Sabrem de què va el projecte Life Cup Cortadeiria i acabarem el programa d'avui descobrint el jaciment arqueològic Puig de Sitges. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randa Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bé, molt bona tarda a tots. I esperem que un dia com el d'avui desaparegui.
Home, seria una molt bona notícia si un dia com avui no s'hagués de commemorar.
Exacte,
no n'haguéssim de parlar.
Això vol dir que la igualtat ha arribat a tots els termes i a tot arreu.
No sé si la igualtat ha arribat, però que almenys no hi ha violència contra les dones. Que això, almenys que no ens maten, que això ja seria un gran què.
I tant. A més, de veritat, i ara a més, si no he sentit malament a les notícies, es deia que ara mateix hi ha altres termes per arribar precisament a aquesta violència, que no és física, sinó psíquica, que encara potser algunes vegades pot ser pitjor.
Pot ser pitjor, i suposo que també a l'hora de si es denuncia és molt més difícil de demostrar.
Perquè a més, una d'aquelles coses que, i des d'aquí recomano, no esborreu res. Per molt simple, per molt petit que sembli, tot el que pugui entrar dintre del vostre celular, ordinador, etc., i que vingui d'aquella persona que en un principi us estimava i que després es va deteriorant en el temps, no esborreu res.
Uh-huh. I després sempre demanar ajuda, hi ha diferents canals, 061 sempre que es necessiti, o sigui que amb això pensem-hi. Anem a saludar la Cel Prieto des de radiodelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, molt bé. Jo me sumo al que estàveu parlant ara, Marina i Sílvia, i vull fer un petit comentari que em sembla una cosa interessant, perquè moltes vegades molts discursos agafen, i diuen és que hi ha moltes denúncies falses. No, perdona, les dades són que realment les denúncies falses existeixen, però són una part molt, molt, molt mínima, és a dir, és quasi anecdòtica, no?, perquè de les denúncies de les que realment són reals. Llavors, això, res més, aquest comentari, que de vegades la desinformació és el que fa més mal.
La desinformació, les denúncies no arriben al 2%, així que és una petitíssima part de tot el que realment es denuncia, i moltes coses que avui en dia encara no es denuncien perquè les persones o no estan preparades o no poden o d'alguna manera no en són conscients o no volen. Anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Doncs poc més a afegir al que heu dit vosaltres. Bé, sí que a les 7 ens veiem a la manifestació que hi ha convocada aquí a l'Escala, fins a 7:45 a la plaça de l'Ajuntament, que ara entra en el joc això que se'n diu, que la Sílvia deia, cel·lulars, també se'n poden dir mòbils i tot, i l'assetjament que es fa des d'aquests mitjans digitals, que moltes vegades, sempre que queda llancís, ho empitjora tot molt més, perquè té la marinera, i que si no heu vist una sèrie, crec que és d'HBO i no sé on més, que estarà al 3CAT pròximament, de pubertat, correu a veure-la quan acabi la Randa Mar. Això sí, perquè és molt recomanable sobre aquest tema, sobretot.
Aquesta sèrie és la dels castells, no?
Exacte.
Sí, l'he començat a veure. L'he començat a veure. HBO està aquesta sèrie. Sí. Anem a saludar en Guillem Pérez des de Canal Blau Ràdio. Guillem, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, companyes. Doncs sí, aquí a Vilanova ja s'ha llegit el manifest aquest matí, doncs totalment d'acord. Crec que amb la problemàtica, i més ara amb els temps que corren, amb l'ús del telèfon mòbil, s'està expandint doncs cada vegada més, i crec que cada cop més joves estan passant casos com aquests.
L'ús de les noves tecnologies, aquesta arma de doble fil que pot ser molt positiu i molt negatiu a la vegada, ben dit, Guillem. I anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, Marina, bona tarda a totes. Bé, doncs aquí també Arenys, el Maresme, sumats en aquesta commemoració, en aquest dia, amb les diferents activitats, i a l'espera d'això, no faci falta celebrar més, commemorar qüestions d'aquestes, ni fer cap tipus de celebració que tingui a veure amb això.
Esperem algun dia no haver-ho de celebrar. Mentrestant, nosaltres ara, però el que hem de fer és començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
l'actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que més de 70 empreses i entitats reclamen accelerar la construcció de la plataforma eòlica PlemCat, Sergi.
Doncs sí, Marina, el sector energètic i empresarial reclama que el govern faci més via en la implementació de la plataforma eòlica PlemCat. Ho fan, o ho han fet, millor dit, mitjançant un manifest on s'adverteix de les demores en l'autorització del projecte, un endarreriment que, segons els signants, pot suposar la pèrdua d'inversions nacionals i internacionals. El projecte actualment es troba aturat perquè encara no s'ha rebut l'autorització del Ministeri. L'executiu ha reclamat un estudi concretament sobre el vol de les baldrigues, aquest ocell marí, i una altra petició sobre les àrees de cria de lluç. El PlemCat compta amb el suport de les principals universitats, Eurecat, ICatMar, el CSIC, Institut de l'Aigua. Entre les organitzacions empresarials que han signat el manifest es troba la CECOT, la PIMEC, el Col·legi d'Enginyers de Camins i Ports i també empreses com Acciona, Celsa o Renovables i Vertia. A l'altre cantó hi trobem les entitats ecologistes i en defensa del territori, que des d'un primer moment s'oposen al PlemCat i a tots els projectes d'eòlica marina presentats fins al moment. Un dels seus principals camps de batalla és l'impacte ambiental d'aquestes instal·lacions, que per ara sembla ser que és el que està frenant el seu desenvolupament.
Torna l'alerta per fortes ventades a l'Empordà. Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya han activat els protocols de perill per vent i mal estat de la mar.
Doncs sí, després de dos dies de pausa, la tramuntana torna a entrar amb força a l'Empordà. L'episodi, que s'ha iniciat aquest matí, s'allargarà fins dijous amb ratxes que superaran els 100 km per hora. Protecció Civil ha activat el pla VENCAT i el Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat avisos de perill per vent i mal estat de la mar per avui i demà dimecres. Les ratxes de vent s'estima que superin els 120 km per hora al nord de l'Empordà i els 90 al nord del Cap de Begur. Pel que fa a l'estat de la mar, hi haurà maregassa generalitzada i les onades podran superar els 3 a 4 metres d'alçada mar endins. Aquesta tramuntanada també vindrà acompanyada d'una nova entrada d'aire fred, encara que no tan accentuada com l'anterior. L'episodi s'allargarà fins dijous, jornada en què el vent ja anirà clarament a la baixa.
Baixem ara fins al delta de l'Ebre. Els pescadors consideren que els dies de pesca addicionals atorgats pel Ministeri arriben tard i malament, Cel.
Sí, Marina, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació va anunciar aquest dilluns que habilita 7.339 dies addicionals de pesca per a la flota d'arrossegament del Mediterrani durant aquest 2025, l'equivalent a una mitjana de 13 dies més per embarcació. El sector considera que els dies addicionals arriben tard i malament. Segons el ministre Luis Planas, l'objectiu és assegurar que els vaixells puguin activitat fins a final d'any i garantir la presència de peix durant la campanya de Nadal, un període clau per al sector pesquer. El Ministeri assegura que aquests dies extras són fruit d'un intens treball tècnic i de converses amb la Comissió Europea, que han aconseguit compensar la dràstica retallada inicial de Brussel·les, que reduïa l'esforç pesquer a només 27 dies i que amb mesures de gestió i selectivitat s'han pogut recuperar aquests 13 dies. El sector, però, ha reaccionat de manera ben diferent. El patró major de la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar, Miquel Brull, considera que els dies addicionals arriben tard i malament. Recorda que moltes barques fa més d'un mes que estan amarrades, esperant una decisió que s'havia promès molt abans. Brull denuncia que s'ha produït una injustícia i un abandó important.
Ha caigut bé, perquè bueno, pues, almenys podem sortir a mar, però claro, això arriba tard, perquè bueno, ja fa més d'un mes que hi ha barques amarrades al moll. Per tant, a veure, és una bona notícia, perquè d'una manera o d'una altra se podrà acabar l'any, però pensem que aquí ha hagut una injustícia i un abandono al sector molt important. Pensem que tampoc no es va complir el que es va dir. Sempre parlant de l'administració de Madrid, que és la competència en pesca. Mos se va dir que els primers 6-7 mesos que poguéssim treballar tranquils, que ells a més 6-7 mesos faríem els estudis, això es va fer així. Els estudis fa més de 3 setmanes que estan damunt de la taula de la Secretaria General, uns estudis que han sortit molt favorables, dient que els recursos s'estan recuperant molt bé. Ells van dir que quan tindrien els recursos damunt de la taula que ja podrien obrir el mecanisme d'optimització i donar dies, si els resultats eren favorables, i els dies els han obert al cap d'un mes i mig. Considerem que això és un passotisme i una presa de pèl. Però, bueno, dins de tot el dolent, pues, bueno, almenys d'una manera podrem acabar l'any.
Pels pescadors, els 13 dies concedits no són suficients, ja que arribar a final d'any farien falta uns 22 o 23 dies de pesca, de manera que encara hi hauria un dèficit d'uns 10 dies. En total, les embarcacions haurien pescat 143 dies aquest any, lluny dels 180 dies que el sector considera necessaris per garantir estabilitat. Tot i que encara falta concretar els detalls de l'anunci, se sospita que la gestió dels dies addicionals es farà a través d'una bossa conjunta per a tota la flota del Mediterrani, i això pot portar problemes. Això vol dir que si hi ha mal temps en alguna zona, les barques d'altres ports podrien aprofitar aquesta circumstància per pescar més dies dels que els tocaria de mitjana. Són aspectes que encara s'han de concretar amb el Ministeri a l'espera de respostes a les preguntes enviades per la Federació Nacional Catalana de Cofraries de Pescadors. Brull considera que la decisió final del govern espanyol ha estat influïda per la pressió mediàtica i comercial, especialment pel temor que per Nadal no hi hagués prou peix al mercat. D'altra banda, el pla multianual actual finalitza enguany i la batalla es lliurarà a Brussel·les, on hi ha prevista una reunió a mitjans de desembre per definir el futur del sector el 2026.
La rapitenca Joana Pardos guanya un Emmy amb Si acabó, Diario de las Campeonas.
La directora rapitenca Joana Pardos ha guanyat un Emmy amb el documental Se acabó, Diario de las Campeonas, que aborda el cas de Luis Rubiales. El film de les futbolistes espanyoles parlen obertament sobre el petó no consentit de Rubiales a Jennifer Hermoso després de la victòria d'Espanya a la final del Mundial de 2023. Pardos ha rebut el guardó en la 53a edició dels Emmy Internacional, que s'han lliurat a Nova York. Una gala on també s'ha premiat l'actor català Oriol Pla, qui s'ha emportat l'Emmy a millor actor pel seu paper a la sèrie Jo, Addicto.
Fem ara aturada a les costes del Garraf. Finalment, els pescadors de la flota d'arrossegament podran salvar la campanya de Nadal, com ara comentàvem, Guillem.
Doncs sí, com ara comentàvem, els pescadors tindran aquests 13 dies més extres per fer pesca d'arrossegament abans de Nadal. La mesura ha arribat quan algunes flotes ja havien esgotat els dies de pesques per mesos aquest 2025. A la Cofraria de Pescadors de Vilanova calculen que amb els pocs dies que encara que els quedaven i aquests 13 dies extres podran salvar la campanya de Nadal. Però tot i així veuen la mesura amb certa incertesa perquè no saben si els dies addicionals aniran a compte del 2026. Els pescadors vilanovins lamenten que des del 2020 ja han reduït més d'un 40% els dies que tenen per més pescar i han fet, afegeixen, inversions importants a les xarxes i a les barques de l'arrossegament per fer la seva activitat més sostenible. Però mai, diuen, és suficient per Brussel·les. Els pescadors posen damunt la taula altres factors a tenir en compte per analitzar l'estat del Mediterrani i lamenten que se'ls assenyali només amb ells. Des de la Cofraria de Pescadors de Vilanova reclamen tenir el calendari de dies permesos per pescar el 2026 l'1 de gener, no al setembre com enguany, quan ja han tingut els dies pràcticament esgotats abans d'arribar a la campanya de Nadal.
Ahir a Vilanova i la Geltrú es va celebrar una nova edició del concurs nacional de xató.
22 persones han pres part aquest any en la 28a edició del concurs nacional del xató Pere Tàpies, una de les cites gastronòmiques arrelades en el calendari local. És un concurs on podem trobar concursants veterans i novells, tots a la recerca del millor xató de Vilanova. El jurat ha decidit que el xató de Jana Mirabent hagi guanyat el primer premi. Julio Millán i Miquel Pulido han quedat segon i tercer, respectivament. La festa del xató es realitza al voltant del Mercat de Mar, on hi ha parades i activitats al llarg del dia, una atracció que aplega moltíssims visitants. Vilanova i la Geltrú és una de les 9 poblacions del Garraf Penedès que integren la ruta del xató, una idea que serveix per promocionar la gastronomia i el turisme, i en aquesta edició s'ha investit xatonaire d'honor l'actual directora del Museu del Ferrocarril, Maite Castillo, que ha hagut de seguir el ritual de compromís que han de seguir totes les persones que cada any reben aquesta distinció.
Anem cap a les costes del Garraf. El campionat de Catalunya de pesca del Garraf, no, perdoneu, del Maresme. El campionat de Catalunya de pesca en embarcació fondejada ha celebrat aquest cap de setmana, que ha acabat amb un podi format íntegrament per pescadors del Club de Pesca Maresport d'Arenys. De fet, han jugat a casa, ja que el campionat s'ha disputat a Arenys, Oriol.
Doncs sí, Marina. Isidoro Nicolás és el campió de Catalunya de la modalitat, seguit de Mario González, segon, i José Manuel Gómez, tercer, tots tres socis del Mar Esport d'Arenys. El campionat estava previst a dues mànegues, una al matí i una a la tarda, però el mal temps va obligar a començar amb retard la primera mànega i se'n va poder fer sols una. Ho explica Juanjo Polo, delegat de pesca del Mar Esport.
Por el viento que teníamos de mestral y el mar que no estaba muy fino, pues bueno, tuvimos que aplazarlo un poquito más tarde. Empecemos a las 12 y entonces se hizo solo una manga, pero bueno, por la seguridad de las embarcaciones y de los deportistas, pues bueno, se tuvo que hacer así. Se sacaron las capturas que más o menos ya sabíamos que se iban a sacar. Es la modalidad de captura y suelta que, bueno, tiene un valor, cada especie tiene un valor, vamos apuntándolo en una plica. Y todas las capturas van a un cubo con un oxigenador y luego lo soltamos al agua cada 45 minutos.
La puntuació que atorga cada captura es determina abans del concurs en funció del volum que hi ha de cada espècie de peix a la zona on se celebra el concurs.
El rei és el pargo, el pargo, el pajel, la dorada, son los que más puntuación tiene, el gallo sampera, son los que más puntuación tienen. Luego van bajando de puntuación hasta el más común, que son las bogas, los serranos, los tres colas y bueno, toda esta variedad, que son pescaditos que son más sencillitos y van de 5 puntos el más valioso, digamos, y luego hasta un punto los demás.
El campionat de Catalunya de pesca en embarcació fondejada celebrat ara s'havia d'haver fet el mes de març, però les condicions meteorològiques el van fer ajornar fins aquesta tardor.
El Maresme tindrà una nova fira ramadera i de silvopastura el 2026 per posar en valor aquest sector.
Exacte, el Maresme farà un pas endavant en la promoció del seu sector primari i en la sensibilització ambiental amb la creació d'una nova fira de productes ramaders i silvopastura. Això està previst per la primavera de l'any que ve, del 2026. El Consell Comarcal ha obert la convocatòria perquè les empreses interessades presentin les seves ofertes per al disseny, organització i gestió de l'esdeveniment, que se celebrarà en una explotació agropecuària rural de la comarca entre els mesos d'abril i maig. Un dels eixos centrals de la fira serà la promoció dels productes ramaders de la comarca. Es preveu instal·lar uns 8 estands de venda amb productors, elaboradors i comerços locals, així com 2 espais dedicats a restauradors que utilitzen producte de proximitat. La voluntat del Consell Comarcal és activar el sector i donar visibilitat als professionals que treballen diàriament per mantenir viva l'activitat ramadera al Maresme. El contractista escollit haurà de responsabilitzar-se del disseny integral de la fira, de la campanya de difusió, de la gestió dels participants, de la gestió de les activitats i de la provisió d'infraestructures i serveis. El pressupost màxim són 75.000 euros, IVA inclòs, i les empreses es poden presentar amb les seves propostes fins a les 12 de la nit del proper dia 2 de desembre.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que Tarragona acollirà la gala de lliurament dels sols Guia Repsol 2026. La cita tindrà lloc el 16 de febrer al Palau Firali de Congressos i reunirà més de 200 cuiners i cuineres de tot l'estat, així com institucions, mitjans especialitzats i professionals del sector. Serà la primera vegada que Catalunya aculli aquesta gala i Tarragona actuarà com a ciutat anfitriona en una edició que se celebrarà sota el lema Seguim provant coses noves. Els Sols Repsol són distincions que la Guia Repsol atorga a restaurants en reconeixement a la seva excel·lència culinària. A Tarragona Ciutat, l'ACU i el Terrat en tenen un cadascú. Es divideixen en 3 nivells: 3 sols, màxima distinció, 2 sols, altíssim nivell, i un sol, cuina de gran qualitat. Cada any es realitza una gala on es premia i reconeix els millors restaurants i xefs d'Espanya amb aquests guardons. L'esdeveniment reuneix l'èlit culinària i les personalitats del sector per celebrar l'excel·lència a la cuina i destacar les tendències gastronòmiques actuals. No hi faltarà, per exemple, el vilassecà Eduard Xatruc del restaurant Disfrutar.
Si no fos perquè tenim gent d'arreu del món, no?, que ve a Catalunya buscant aquesta cultura, no?, se'n van a Reus a visitar Gaudí, però en acabat baixen aquí al Serrallo, Font Romesco, no? I tot això és un dinamisme, doncs, que fa que donem valor a la ramaderia, a la pesca, a l'agricultura, que tinguem un producte que creixi, no?, quant a valor, i que els pagesos es puguin guanyar bé la vida, que els pescadors es puguin guanyar bé la vida, i acabant nosaltres, no?, tot el sector, no?, de la restauració, l'hoteleria i tot el que envolta, doncs, bueno, que hem d'empènyer.
El dia anterior, diumenge 15 de febrer, la ciutat de Reus acollirà una gran festa de benvinguda amb professionals de tot l'estat. Posteriorment, Alcanar serà la seu dels Solets de Primavera 2026. Catalunya és la comunitat amb més restaurants distingits amb Sols Guia Repsol de tot l'estat, amb un total de 114, 13 dels quals es troben a la demarcació de Tarragona. Ara volem saber quin temps farà la nostra mar. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Molt pendents de la situació de temporal de tramuntana que tindrem entre la costa catalana i el mar Balear, en vista aquesta propera nit i sobretot demà. Però aquesta tarda no ens quedarem curts. Arran de costa, sobretot a la daurada, tindrem onades que passaran del metre i mig, dos metres d'altura. Per tant, passarem de la forta maror. I és que el vent de dalt, vent de mestral, serà molt intens al sud del Baix Camp, a la costa del Baix Ebre i la del Montsià. El vent de tramuntana també s'anirà reforçant, sobretot del cap de Begur cap al nord, igualment amb forta maror a la costa. La costa barcelonina, en canvi, el que tindrem serà vent de ponent o de mestral amb maror. Atenció a aquesta matinada i demà dimecres, molt de vent de tramuntana, cops de més de 100 per hora a la Costa Brava, i això farà que mar endins tinguem onades de mar desfeta. Per tant, podrem passar dels 6 metres d'altura. També a arran de platja, a la costa barcelonina i tarragonina, vent de ponent o de mestral més reforçat. N'estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Sílvia de l'Amo. Molt bona tarda.
Hola, companys. Molt bona tarda. Doncs en aquest moment la situació viària a Tarragona és relativament tranquil·la. Sabeu que hi ha molts punts on s'està fent obres i per tant cal doncs reduir la velocitat i vigilar quan conduïu i passeu pel costat, però cap incidència regalada en aquests moments. Us atencs a la carretera i mantingueu-vos informats. Molt bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
Comencem avui les nostres seccions d'entrevistes i de reportatges parlant de sal. Tenim un programa molt salat i encara ho serà més perquè ens anem al Mar d'Amunt per descobrir un producte únic, la sal Tafoni. Sergi.
Sí, Marina, i ho farem acompanyats del que podríem anomenar o podríem dir, no sé si el convidat estarà d'acord, ja m'ho dirà després, no avancem a aconteixements, però jo l'he batejat com un pagès de la sal. Ell és en Lluís Regincós, és enginyer tècnic agrícola, a part d'això fa molts anys que ens coneixem perquè és observador meteorològic, és a dir, és del gremi. Bona tarda, Lluís.
Què tal, Sergi? Bona tarda.
Aviam, a mi em sobta que tota la vida mirant els núvols, ara et proposis anar a collir sal. Com ve això?
Bueno, doncs mira, a veure, això que deies del pagès, jo diria més intermediari. O sigui, jo el que faig és, soc un intermediari entre la naturalesa i el fruit que ens dona, que en aquest cas és la sal, i les cuines dels restaurants. Jo faig d'intermediari més que això, tot i que, òbviament, amb els meus estudis també em podries dir pagès, que estic encantat, i per tant doncs seria una altra definició. Doncs mira, això ve de que, sí, com tu dius, i ens coneixem fa molt de temps per al tema de l'observació del cel i dels núvols, però això és un altre camí, no? Jo sóc gironí, i bueno, he tingut la sort que tota la vida he anat a llançar, ja els avis hi tenien casa, i bueno, doncs sempre des de petit he corregut per totes aquelles roques i per tot aquell tros de litoral, no? Bàsicament entre Colera, Llançà, Port de la Selva, totes aquestes zones. Bé, això se'n diu la Mar d'Amunt, perquè ens n'entenguem, i té tres característiques molt especials, que t'explicaré, no? Una, la salinitat. Si t'has banyat alguna vegada per aquella zona allà, quan surts a l'aigua, si et llepes una mica doncs, la pell, veus que té un contingut de sal bastant elevat. No vull dir que, per exemple, la zona del Baix Empordà o la Selva, el mar, òbviament, és salat, però no tant. Té un contingut de salinitat la Mar d'Amunt, sigui per les corrents del Golf de Lleó, sigui pels vents, la tramuntana, però té un contingut de sal més elevat. Una altra característica és les roques, val? Hi ha un tipus de roques que se'n diuen esquistos, que tenen composats per feldespats, mica i quars, bàsicament, i també pissarres i tal, però aquestes roques tenen una característica, i és que amb l'erosió del vent, que les condicions meteorològiques seria la tercera característica d'aquí de la Mar d'Amunt, el vent, amb els anys, fa que aquestes roques erosionin, i hi ha uns petits forats, que no en direm més forats, sinó que se'n diuen també tafonis, i d'aquí ve aquest nom de la sal, no? Aquests forats, que també se'n diuen morfològicament alveols, val, d'aquests enquistos, doncs també se'n diuen tafonis. Són els, com et dic, els que s'ha format per l'erosió. Aquests tafonis, que ve del verb tafonare, que és un mot cors, italiano, cors, que vol dir tafonare, vol dir perforar, i en definitiva, doncs això no això, Sergi, perforacions de la roca. Exacte, exacte. Per tant, serien perforacions de la roca que produeix doncs, l'erosió fruit de les característiques meteorològiques que són molt adverses, com tu saps perfectament allà dalt, no? Aquests forats, bueno, no en diguem més, diguem tafonis.
Tafonis.
Vale? Aquests tafonis, doncs, què els hi passa? Doncs que després d'un bon temporal, com hi ha allà dalt, doncs aquesta zona de l'Alt Empordà, de la Mar d'Amunt, doncs queden plens d'aigua de mar. Què passa llavors? Que entre el sol i la tramuntana aquesta aigua s'evapora i et queden uns cristalls de sal. Val? Sal salvatge, sal natural, 100%, que bàsicament es formen entre el maig i el setembre.
Això és bàsicament perquè és l'època on hi ha més evaporació?
Sí, correcte, i perquè el sol és quan pica més, com tu saps perfectament, com observador meteorològic i bon professional que ets. També depèn molt de les pluges, és a dir, podem tenir un setembre molt càlid i, per tant, pots encara trobar aquesta sal, la formació d'aquesta sal, o pots tenir un setembre molt plujós i llavors aquesta sal no es forma. És a dir, jo sempre dic que va des del maig, per dir-ho així, maig-juny sobretot, fins a setembre-octubre, però sobretot setembre, depèn de la meteorologia, òbviament. Si és plujós, no n'hi haurà.
Quina particularitat té aquesta sal, Lluís, de la que puguem trobar, per exemple, en unes salines?
Mira, aquesta sal té una particularitat molt especial, i és que està formada, està fabricada, digue-li com vulguis, en aquesta roca que et dic, que no deixa de ser un mineral, que, com et deia, està composada bàsicament per bueno, feldespat, mica, quars, pissarra, tot això. És un mineral, i com la sal, que és un altre mineral, també agafa el formar-se, perquè analitzar, l'he fet analitzar, i el formar-se, el fabricar-se, agafa aquests minerals de la pròpia roca, que jo diria que aquí és el quid de la qüestió, no? I al fer-la analitzar vaig veure que tenia un contingut de potassi i de magnesi una mica més elevadet, perquè jo intueixo que és perquè el formar-se del mineral, que és aquest esquistos, aquestes roques, doncs es tira dels minerals. I per contra té un contingut de sodi una mica més baixet. Per tant, jo tot això ho atribueixo a que es forma en aquesta roca, que ja et dic, no deixa de ser un mineral. Per tant, aquí és la característica que agafa i la particularitat o singularitat d'aquesta sal, no?
Has dit l'època que l'anaves a buscar, però explica'm una miqueta aquest procés d'anar-ho a buscar. Fins on has d'anar, o sigui, com hi has d'accedir-hi, i també com la culls.
Vale, mira, t'explico. Jo, com et deia, estic a la zona de Llançà, bàsicament, però tot aquell tros de litoral és el que jo em conec i em recorro, que seria entre Colera, doncs, Llançà, Port de la Selva. Tot aquest tall de la tros de la Mar d'Amunt té una sèrie d'illots que són els que jo vaig. Com hi accedeixo? Doncs mira, hi ha dues maneres d'accedir. Si la mar m'ho permet, hi vaig amb caiac. Val? Jo tinc un caiac allà en una de les plages, ancorat amb una cadena, i el tinc tot l'any allà, i si aquest període de temps que et dic, si la mar ho permet, surto amb el caiac i vaig en aquests illots. si no ho permet, hi vaig nedant. És a dir, jo tinc tota una sèrie d'illots en els quals he observat que aquesta sal s'hi forma i, si no és, ja et dic, per mitjà del caiac, doncs hi vaig nedant. No s'hi pot anar a peu, això és el que està clar. Tampoc estan a quilòmetres, però vull dir que has de fer una bona nedada.
Ha de fer bona mar,
sí, per anar-hi. Sí, ha de fer bona mar, però sempre és bo fer una bona nedada o anar amb el caiac, no? Uh-huh. I, per tant, hi accedeixo així. Com la recullo? Bé, doncs, d'una forma que simplement respecto moltíssim el que és la roca, és a dir, ni la toco. La recullo amb una espàtula, és a dir, recull totalment manual, de forma manual, amb una espàtula, com et dic, i sense rascar mai en cap moment la roca. Simplement recullo tota aquesta flor de sal d'aquests tafonis una mica més grossets que puc trobar i en allà, un cop formada, doncs la recullo amb l'espàtula. Què faig llavors? Bueno, porto uns recipients, me l'emporto i un cop a casa l'asseco. Per què? Doncs bueno, perquè clar, òbviament la treus molla, no? Llavors l'asseco durant un dia o dos al sol i un cop seca, que hi ha els cristalls ja ben formats, que semblen com petits diamants, la veritat és que té un brillo espectacular, llavors el que faig és treure-li les impureses. Amb una lupa i una llum, doncs trec les impureses. Quines impureses? Doncs mira, bàsicament trossos d'alga, que el vent pot portar, i que en trobo, eh? I també una curiositat, que després te l'ensenyaré, no la podem mostrar per aquí, però te l'ensenyaré en foto, mosquits. Trobo mosquits, inclús alguna formiga he trobat, i és que és molt curiós, cristal·litzats. Saps com l'àmbar? Doncs igual. Es troben cristal·litzats a la sal. I llavors, bueno, doncs bàsicament faig una neteja de la possible, d'aquests possibles doncs que hi puguin haver-hi, no?
Un dubte, Lluís, aviam, no sé si és una mica escatològic, permet-me. Les roques són punt de trobada de gavines, de corcs marins, de diferents aus marines, no? També et pots trobar que, jo què sé, les aus facin les seves coses a la roca, o sigui, suposo que has d'anar al tanto, no?, també,
sí,
amb
clar,
aquest aspecte.
Sí, clar, jo ja tinc tota una sèrie d'illots, com et dic, en els quals, doncs, primer el que faig és observar, i també sé més o menys els que les aus, perquè jo porto un temps i anant aquí, sé les que les aus hi van o no. Llavors, el primer que faig és observar aquests tafonis i allà on te trobo doncs, aquesta sal purineta, doncs és un tabaig. Tot i així, a vegades tinc algun observador, algun corb marí d'aquests que m'està observant, alguna gavina que, saps, deu pensar què fa aquest aquí, però sempre sol anar doncs, en llocs aquests illots on no hi ha cap d'aquests animals.
Clar, tornem al concepte de pagès. No et diré els quilos de raves i cols i peres que agafes, però sí que posa'm una xifra, per exemple, de quan productiva pot ser, entre cometes, una collita, una temporada de saltafoni.
Bé, com et deia, jo això va molt en funció de la meteorologia, que tu coneixes molt bé, no? Més que ningú d'aquesta zona. Una bona temporada, doncs igual puc recollir 3-4 quilos, no més. Però, per exemple, et diré que aquesta, d'aquest estiu del 2025, vaig començar amb un maig molt fluix, el juny em vaig recollir, però el juliol va ser un desastre.
Va ploure molt, no?
Va ploure, i a més, clar, li has de donar un temps de formació a aquesta sal. Uh-huh. Si al cap de 4 o 5 dies, que és quan iries a recollir, et plou, doncs te la dissol i ja no hi ha sal, que és el que em va passar el juliol. Va ploure 3 o 4 vegades, que tu saps molt bé, i em va tirar tota la collita, per dir-ho així, a terra perquè la va dissoldre. A l'agost sí que em vaig recollir, no massa, però sí, i al setembre ja no. A partir de l'octubre res, i ara ja no n'hi ha. Bueno, la temporada és molt curta, i a més hi ha una altra cosa, s'hi ha d'anar. O sigui, clar, jo no hi vaig cada dia i per tant quan hi vaig en trobo o no en trobo, si en trobo fantàstic i si no, doncs mira, faig esport, vaig amb el caia, com faig un bon bany i cap a casa. Per tant, la collita és molt, molt petita, molt petita.
Anem a la cara B. Fins ara ja una cosa és molt maca, és anar amb el caiac, anar a fer-te un banyet, anar a recollir la sal, etc.
Sí, sí, sí.
La cara B, abans ja m'has dit que tenia un procés de purificació, si el podem dir així, però on la fas anar, aquesta sal? O sigui, quina, a partir de que la culls, a partir de que fas tot el procés, cap on va parar?
Mira, aquesta sal, jo ja et dic que em vaig al final doncs, plantejar, perquè al principi la recollia, la tenia a casa, amb els amics doncs, la gaudíem i tal, i al final em vaig, proposar doncs, fer la comercialització, i el que vaig fer és buscar uns pots de ceràmica petits que em fa un ceramista de Breda, que és l'Antoni Major, i bueno, que són com uns petits gots de xupito de ceràmica, i a partir d'aquí això és el que jo comercialitzo, no? Són petits pots de 30 grams, però a part d'això i per mitjà doncs, de l'Insta, doncs, de l'Instagram, doncs, bueno, diversos restaurants, cuiners i tal, s'han posat en contacte amb mi, i per tant aquesta sal també arriba a diversos restaurants d'aquí de la comarca. El que faig és això, bàsicament, quan es posen en contacte amb mi, doncs els explico i veiem si encaixa amb el xef, doncs amb la cuina, i els plats que fan, bueno, i és així com l'anem distribuint. Molt poca distribució i petita escala, és a dir, ja et dic, els pots són limitats, la sala és molt limitada, i per tant això no és un gran volum, sinó que és molt menys. També et diré una cosa, és una sal molt característica d'aquesta zona de la Mar d'Amunt, perquè a partir del Baix Empordà jo no l'he trobada, i també et diré que la roca no és la mateixa, com tu saps, és molt més granítica, i per tant no és la mateixa, i jo bàsicament la situo aquí a la zona de la Mar d'Amunt.
Per algun particular també hi pot accedir-hi? O sigui, també us pot fer demanda?
Sí, sí, evidentment.
A través de la web o a partir d'on
pot demanar? I a la web, que està en construcció, us he de demanar disculpes perquè l'estic fent, està en construcció, i és saldetafoni.cat, o si no, per mitjà de l'Instagram, doncs, amb un missatge directe o qualsevol cosa, es posa en contacte, i llavors doncs, que hi ha hagut alguna persona que ho ha feta, i a partir d'aquí jo doncs, contacto amb ell i doncs, bueno, fem el que faci falta. Cap problema. Encantat.
Una curiositat, Lluís, ho havies vist a més llocs? Hem parlat que la costa catalana és una mica particular, però ho havies vist a més llocs, això? O sigui, tens notícies que, per exemple, altres llocs de la Mediterrània, Balears, etcètera, també es fa així?
Sí, sí, vaig veure un reportatge que feien en un programa molt bo que havien fet, segur que el coneixeràs, que es deia Talassa.
Sí, home, i tant.
Doncs hi havia uns pescadors que a la zona de Mallorca, els Balears, anaven a recollir el sal de coco. Allà en diuen sal de coco.
Els cocons són els forats, els cocons, de la roca, sí.
Correcte, els cocons són els forats, que serien els tafonis. Els cocons d'allà són els tafonis d'aquí. Però vaig veure un reportatge molt curiós, i ells, aquests pescadors jubilats, en recollien i tal, però a partir d'aquí no en tinc coneixement. I de per aquí no sé, jo no ho conec.
Doncs, Lluís, moltíssimes gràcies per passar per aquí, per la Ronda Mar, a presentar-nos aquesta sal de Tafoni, aquest pagès molt salat que estàs fent últimament. Et poso un repte, o sigui, ja saps que aquí a l'Escala fem la festa de la sal el mes de setembre.
I tant.
Doncs de sal a sal, aviam si et veiem per aquí també.
Ho tinc en compte, i si puc no me la perdo, i més ara amb aquest tipus d'activitat. Per tant, Sergi, si tot va bé, doncs m'hi veuràs. O sigui, que encantat, i gràcies per convidar-me aquí.
A reveure, que vagi molt bé.
Deixem la sal i ara anem a parlar de pesca. Anem cap a Vilanova i la Geltrú, on en Guillem ha pogut parlar amb el president d'Acció Local Pesquer Costa Central. El grup d'Acció Local Pesquer és un organisme en seu a Vilanova i la Geltrú que agrupa confraries de pescadors i altres agents relacionats amb la pesca. I ho farem perquè tot just acaba de presentar el segell Peix de Llotja, una iniciativa molt interessant que ja n'hem parlat, Guillem.
Doncs avui estem amb Xavier Sòcies, gerent del GALP, Costa Central. Hola, què tal, Xavier, com estàs?
Hola, molt bé. Moltes gràcies per voler parlar amb mi.
Doncs, Xavier, primera pregunta. Per qui no ho conegui, què és exactament el GALP?
Val, el GALP és, són les sigles de Grup d'Acció Local Pesquer. Llavors, bàsicament, el GALP és una associació que està formada en la seva base inicial per cofradies de pescadors, però també està formada per entitats públiques com ajuntaments, sector privat, ja siguin peixateries o distribuïdors de peix, i també sector social, que vindrien a ser altres associacions. Llavors, en aquest cas, el GALP Costa Central, que és on estem ubicats nosaltres, és una línia de costa que va des de Vilanova i la Geltrú fins a Badalona, incloent els ports de Sitges i Barcelona entremig. I bàsicament la nostra funció és ser dinamitzadors territorials, sempre buscant un impacte en les comunitats costaneres o en les poblacions costaneres, sobretot aplicant-nos en l'àmbit pesquer, però obrint l'espectre amb altres àmbits de l'economia blava.
Per què és important, no?, que aquí estem a Ràdio Vilanova, no?, Ràdio Canal Blau, la seu la teniu ubicada aquí a Vilanova i la Geltrú, no?
Sí, correcte. La seu física està ubicada dintre mateix de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, tot i que l'àmbit, com he dit, agafa des de Vilanova fins a Badalona, passant per un port tan interessant com és el de Barcelona.
Bé, Xavier, l'entrevista d'avui, a part de donar a conèixer una mica més la institució del GALP, és perquè esteu promovent, no?, una iniciativa que heu de presentar al segell del peix de Llotja. Si ens poguessis explicar una mica com funciona tot això?
Sí, de fet, el que seria l'identificatiu peix de Llotja és una iniciativa que ja fa, és una marca creada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. Nosaltres som una associació que ha estat impulsada i tenim l'aval de la Generalitat de Catalunya com a dinamitzadors territorials i, per tant, treballem i col·laborem molt amb ells. En aquest sentit, ja la marca Peix de Llotja era una marca que estava creada i que s'aplicava sobretot anava més relacionada amb la part més d'elaboració i de, en el moment en què el peix surt de la llotja, però no arribava, aquesta marca no arribava a el que seria l'usuari final o el client final, no? Llavors nosaltres, com a grups d'acció local, que parlo nosaltres perquè som 5 a nivell territorial, a nivell del litoral català, ara aquí estem a Costa Central, però això és una acció que està realitzada a nivell de tot Catalunya. Llavors, com a grups d'acció local pesquer, que un dels nostres objectius estratègics és la valorització i el reconeixement del producte pesquer local. Per tant, una de les accions, i en concret aquesta, està molt pensada de cara a donar un segell de qualitat per identificar aquells establiments que treballin amb peix de llotja. Per tant, hem agafat aquesta marca ja creada, que estava en ús, sobretot en un àmbit més extractiu, i li hem donat una visibilitat que podran veure a partir d'en breu als establiments de restauració de Catalunya.
Ara ho comentaves, Xavier, com la gent podrà saber ben bé que un producte porta aquest segell? On el trobarem?
Val, doncs ara, en aquesta fase en la que estem, que no és l'última, en la primera fase aquest distintiu serà per establiments de restauració, o sigui, restaurants que treballin amb peix de llotja. Hi ha uns requisits, els restaurants poden formar part d'aquesta campanya i adherir-se, i per tant, un cop tinguin, si compleixen els requisits que estan avalats per les confraries de pescadors, rebran aquest distintiu. Aquest distintiu estarà a l'exterior de l'establiment i, a més, evidentment hem creat una pàgina web, que és una plataforma, que es diu peixdellotja.cat, que en aquesta estan identificats tots els establiments que compleixen amb els requisits i que, per tant, treballen amb peix de llotja. Les persones que vagin a dinar o sopar en algun restaurant que tingui aquest identificatiu entendran i podran saber que aquest establiment té un compromís amb el producte de primera qualitat, un compromís amb el producte de quilòmetre zero i un compromís amb un sector com és el sector pesquer i mariner, per poder garantir que els seus plats són de primeríssima qualitat.
Bueno, ara ho comentaves, no? Quin impacte espereu vosaltres que tingui, doncs, això en la venda de producte de proximitat?
Doncs mira, nosaltres el que primer esperem és tenir un impacte, sobretot a nivell de visibilització del concepte peix de llotja, o de les llotges, o de les cofradies, o del producte de quilòmetre zero, perquè ara mateix depèn dels restaurants anunciar si tenen peix que ha estat comprat a la llotja o no. I podria ser que es doni el cas de que ho estiguin anunciant i podria no ser així. Per tant, d'aquesta manera el que volem és que aquells establiments que vulguin estar sota aquest paraigües puguin ensenyar la feina que estan fent de compromís amb el sector. Per tant, el primer impacte serà la visibilització, el reconeixement d'aquest producte com un producte de qualitat, de primera qualitat. Segon, el vincle amb la restauració. A nivell d'impacte econòmic, ara mateix encara no tenim dades perquè estem en la fase de... Només hem llançat la campanya i encara estem pendents de recollir aquells restaurants que vulguin acollir-se sota aquesta campanya. Per tant, encara no estem en condicions de poder dir quines dades d'impacte econòmic. El que sí que ja tenim clar és que un impacte mediàtic relacionat amb aquest producte de primera qualitat i que, a més, el que fa és que... Sembla que sigui evident, però és que fins ara no s'havia fet, que és donar valor a un producte que tenim aquí i que fa molts i molts i molts anys que l'estem consumint des de la manera més senzilla, com poden ser les sardines fetes a casa, però que... tal com estan avui en dia els mercats alimentaris, crec que val la pena donar-li aquesta visibilització i que pugui reivindicar el seu lloc en aquest sector.
I, Xavier, vosaltres, des del GALP, com creieu que doncs, aquest segell, el peix de llotja, pot arribar a créixer o evolucionar en el futur? A quina escala creieu que pot arribar tot això?
Bueno, de fet, nosaltres ara hi ha una primera fase, que és en la que estem ara, que és el llançament a nivell comunicatiu, i en posterioritat el que es faran seran unes accions presencials, uns esdeveniments presencials de presentació del producte en territori. Que això ho farem a nivell de tot Catalunya, amb una que seran 4-5 en tot el territori català, i després una última que es farà de forma conjunta, tots els 5 GALPs, els 5 grups d'acció local junts, juntament amb la Generalitat de Catalunya, amb el Departament, a la Fira Seafood, que es farà a Barcelona. Aquest seria el primer impacte. Després, a partir d'aquí, nosaltres això ho acompanyem amb una campanya de comunicació, no només de peix de llotja, sinó que també una campanya de comunicació que toqui simplement el valor del producte pesquer local amb una campanya que llançarem que es dirà Família i Peix, per veure quins són els beneficis del consum de peix en un àmbit familiar. D'altra banda, i ja pensant en unes amb el rodatge que això després del rodatge que això agafi, perdona, ara estem en l'àmbit de la restauració, el que són els restaurants, però evidentment hi ha un altre àmbit que també s'haurà de tocar, que és el tema del comerç. Per tant, peixateries, igual que restaurants, aquelles peixateries que treballin en peix de llotja, també més endavant, encara no hem iniciat aquesta fase perquè estem encara en la primera part, també llançarem una campanya de peix de llotja pensada per peixateries. I no només això, sinó que també, justament avui ho parlàvem, és veure com hi ha marques que hi ha existents referent al peix, la gamba de Palamós, etc. Com podem fer un exercici perquè tot aquest producte, que al cap i a la fi estem parlant del mateix, pot conviure sota el paraigua peix de llotja?
Doncs, Xavier, moltíssimes gràcies per passar-te per aquí, per explicar el vostre projecte. Crec que feu una labor molt important i, bueno, ja ho vam comentar, anirem fent un seguiment, no?, de veure com evoluciona tot aquest segell i la marca, i doncs això, que moltíssimes gràcies per passar-te avui per aquí.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos possibilitat d'explicar-ho.
Gràcies.
Adéu.
Els canells al cap i al cor, amb els ulls clavats a l'horitzó. estigui per què ha de passar. Si el mar és home, jo sóc el mar. Vull que les onades i les fets siguin el mar. Viure només viure i no pensar. I que quan et trobi, sigui per què ha de passar. Sigui per què ha de passar. Mai hi haurà cap barca que em dugui cap lloc millor. Tirar-s'hi de cop, jugar-s'ho tot. Que la vida sempre és un absurd. Fins que trobes llocs on per fi pots tornar a ser tu. Ja no faig el mort sempre viscut. Potser a la deriva, però mai del tot perdut. Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que la zona...
I parlant d'aquest segell, arribem al final d'aquesta primera hora de Ran de Mar. Nosaltres ara hem de fer una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins a les 6 de la tarda. No marxeu.
Ja no faig el mort, sempre viscut. Potser a deriva, però mai del tot perdut. Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i les fars siguin el far. Viure, només viure i no pensar. I que quan et trobi, sigui per què ha de passar.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do.
I just heard you found the one you've been looking. You've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for?
Xarxa. Bona tarda, són les 5 notícies. L'escala aprova un pressupost de 28 milions d'euros, un 6%.